Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Aquest migdia un camió s'ha dirigit a tota velocitat contra els manifestants que tallaven la N2 a la Jonquera. El conductor ha accelerat contra la massa de gent i tampoc ha seguit les indicacions policials que demanaven que s'aturés. El conductor ha acabat frenant ja a la rotonda, que estava plena de vehicles policials, on els Mossos d'Esquadra l'han detingut. El camioner de 36 anys està acusat d'intent d'atropellament. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut 16 persones en el marc d'un operatiu contra un grup criminal especialitzat en robatoris de càrregues de camions. Fins ara s'han detingut els presumptes caps de l'organització. Més de 300 agents participen en aquest operatiu, en el qual s'estan fent 16 escorcolls, principalment a Barcelona, però també a municipis com Mataró, Terrassa, Badalona, Sant Celoni i Sant Fos de Campsentelles. A l'operatiu han intervingut objectes sostrets i diners en metàl·lic. La plantilla de recollida d'escombraries de la Noguera inicia una vaga definida, agreujada per la complicació en la cobertura dels serveis mínims, perquè dos camions han estat sabotejats i són al taller. Ràdio Rosselló, Ferran Capdevila.
14 dels 15 treballadors de la recollida d'escombraries de la Noguera han començat aquest dilluns una vaga indefinida al fracassar divendres passat la mediació a treball entre empleats i l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas. Jordi Hernández, delegat de personal, ha explicat que els van oferir 120 euros i ho consideren insuficient perquè no es compleixen les expectatives del conveni. L'escoltem.
No complir les expectatives de conveni que teníem i vam decidir, bueno, que el Consell també fiqués de la seva part. I el Consell va dir que no, que ell això és, va a càrrec de l'empresa i que ells estan molt tranquils perquè tenen uns contractes blindats, amb unes clàusules abusives i antisocials.
Els serveis mínims decretats del 50% s'estan complint amb complicacions, ja que els treballadors han intentat bloquejar la sortida de camions. Després de la intervenció dels Mossos d'Esquadra, finalment han pogut sortir de la deixalleria, però dos dels vehicles han estat sabotejats i han hagut de passar pel taller.
El proper 22 de novembre està previst la celebració del Gran Recapte i els voluntaris de la Creu Roja alerten en aquest cas que el Ripollès hi manquen voluntaris. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Al Ripollès també fan falta voluntaris per col·laborar en el Gran Recapte d'Aliments del 22 i el 23 de novembre. Els responsables de Creu Roja estimen que la quantitat necessària per cobrir els supermercats de Ripoll, Candabano i Ribes de Freser oscil·la entre les 80 i les 100 persones. Només cal formalitzar la inscripció i acordar en quins torns es vol participar per fer la recollida. Sílvia Gallar, coordinadora de Creu Roja Ripoll.
Simplement telefonar aquí a la Creu Roja o venir personalment, jo els hi prenc les dades, quedem quin torn volen fer i a quin supermercat. En aquests moments hi han pocs inscrits també, cau molt abans que altres anys i per tant doncs, bueno, sembla que costa d'arrencar una mica. Hi ha persones que són molt fidels i que cada any doncs, venen a cuidar-se d'un supermercat, ja és un supermercat que ja és com si fos seu, tenim protecció civil, membres del Club Rotary, les Badrunes, Elies Abat Oliva, però ens fa falta més gent.
El 22 de novembre el Gran Recapte s'efectuarà de les 4 de la tarda fins a les 8 del vespre, el dia següent de les 10 del matí a les 2 del migdia i a la tarda també de 4 a 8. L'any passat es van arribar a fregar les 10 tones d'aliments a primera necessitat i el repte és igual a la xifra. Productes que aniran a parar al centre de distribució de Ripoll, que ara mateix dona servei a unes 190 famílies.
Acabem amb una última hora amb la reobertura de la frontera a la Jonquera en sentit sud, després de 31 hores tallades. I això és tot. Que passin bona tarda. Adéu-siau.
El Far, amb Josep Maria Cano.
El problema és la manca de memòria que sovint tenim quan la cosa ens afecta des de l'altre costat. Bona tarda a tots i benvinguts. Avui tornarem novament a anar a la Jonquera, a la Jonquera, a la Nacional 2, allò on toqui, perquè certament des que ahir vam marxar fins a dia d'avui la cosa ha canviat i molt. Ahir era un ambient festiu, un ambient d'organització i ara sembla que sigui un ambient de tot l'últim davant de la policia, perquè és el que està passant, els estan escalfant. I quan deia jo de com canvien les coses, ho dic perquè avui, per exemple, a la Jonquera, recollien les opinions d'alguns transportistes. Per exemple,
aquest. Parece una pena y una pérdida de tiempo y de dinero y de todo, claro. Porque los compañeros que estén intentando entrar a España, pues van a pasar ahí un mal rato. Con todo lo que conlleva eso. Pérdida de dinero, pérdida de tiempo y nada. Pues un desastre, la verdad.
Però què passa quan els que tallen les carreteres generen els col·lapses i provoquen les cues són els propis transportistes en les seves reivindicacions? Això.
Hay mucha gente que se para y nos une y hay gente que nos protesta. Es lógico, en una huelga uno tiene derecho y también tiene normas. Y hasta aquí hemos llegado.
Eso si tú lo ves justo, que hagan eso, que te obliguen a ti a dejar de trabajar para que la gente vaya por la carretera 200.
Hemos dicho que nosotros no tenemos la culpa, oye, que nosotros lo que queremos es que esto solucione lo antes posible. Pero que si no lo hacemos ahora tenemos que parar por narices.
Estupendamente, sobre todo los guardias de unidad de tráfico. Estamos súper contentos con ellos. Y siempre ha habido rebotes entre cañoneros y guardias.
Per tant, aquesta és la diferència de quan et tallen a quan ets tallat. Quan tu talles, demanes la solidaritat, demanes la comprensió, demanes la paciència i sovint la tenen. El problema és que quan ells els tallen, entonces és una injustícia, perdemos dinero... La solidaritat entre els treballadors es basa precisament en empatitzar amb els altres. I avui empatitzo jo amb tu i demà empatitzes tu amb mi. I al final, si empatitzem uns col·lectius amb els altres col·lectius, és l'única manera en què realment puguem tirar aquesta societat endavant i que puguem tirar endavant en les nostres reivindicacions. Per tant, està bé posar aquests dos talls perquè tinguem memòria de com canvia la cosa quan estem en un costat o un altre. Per cert, i per acabar, diputats independentistes, s'està calent el Parlament de Catalunya, eh? S'està calent, s'està bé, eh? Ho dic perquè alguns de vosaltres encara s'us espera els talls de la Jonquera per donar la cara, per donar el suport i per ajudar els que estan allà rebent. I si com a diputats no podeu, perquè teniu feina, formeu part d'entitats polítiques que també podria enviar algú cap allà. Ben trobats, són les 4 i 7 minuts de la tarda. Comencem el Far. Saludo en nom dels companys que fan possible el programa. En David Valverde, en Juanjo López, la Lluïsa Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, qui us parla, Josep Maria Cano. Fins a 7.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Segon dia aquesta setmana, tercer de diari consecutiu de fort vent, de situació de mala mar, de barques en molts casos amarrades a port, vaja, de moltes complicacions meteorològiques, això sí, amb una recuperació lleu de les temperatures. Qui té totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya és en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. La situació marítima està força alterada a la Costa Brava, amb onades que superen els 2,5 metres d'altura, sobretot a les zones més exposades del Cap de Creus i del Cap de Begur. A més, la tramuntana bufa amb intensitat molt forta, amb onades que superen els 90 km per hora al nord de la Costa Brava i els 60 km per hora a la resta del sector. Aquest temporal marítim es mantindrà fins dijous, quan la tramuntana tendirà a baixar la seva intensitat. A la resta, predominarà la maró a mares de forta maró, amb vent de component nord i oest, amb ratxes fortes al terç sud de Catalunya. Pel que fa a l'estat del cel, predomina el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i mitjans. Això permet que la temperatura sigui semblant o lleugerament més alta, amb valors que arriben en alguns casos als 19 graus. Malgrat tot, en general, volta entre 12 i 17 graus. Les més baixes les trobem al Pirineu i sobretot al seu vessant nord. Allà s'espera fins i tot nevades a partir d'uns 1.400 metres. Per la seva banda, demà s'espera l'arribada d'un front que portarà precipitació a qualsevol punt de Catalunya al matí. A partir de migdia s'obriran clarianes i s'imposarà el cel serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, la temperatura baixarà i farà més fred al centre del dia. De fet, en general, voltarà entre 10 i 15 graus, localment més alta al terç sud i més baixa al Pirineu, on podrà quedar per sota dels 5 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs moltíssimes gràcies, Sergi. Si et sembla, demà tornem a connectar.
Connectem amb l'actualitat.
Bon dia, Isabel González, com estem?
Què tal? Bon dia.
I precisament avui que tenim els Mossos, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i la Gendarmeria desplegada per tota la frontera, el Parlament de Catalunya aprova la reforma sobre identificacions policials d'agents en funcions d'ordre públic.
Doncs sí, ho ha fet aquest matí amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Catalunya en Comú, la CUP i els socialistes, sense cap vot en contra. D'aquesta manera, el Parlament aprova la proposta que havia estat impulsada conjuntament per Amnistia Internacional i el Centre Irídia, amb el suport d'altres entitats i organitzacions pro-drets humans. Aquesta proposta de resolució instava a revisar l'actual normativa d'identificació d'aquests agents policials en funcions d'ordre públic perquè sigui obligatòria a tots els agents policials que desenvolupin aquest tipus de funcions. I perquè la nova tipologia d'identificació sigui visible tant pel darrere, com la normativa actual marcava, però també pel davant i el casc, i amb un codi curt i fàcil de recordar. Aquest és, bàsicament, és la reforma que han efectuat d'aquesta normativa. Des de les entitats s'han mostrat satisfetes, ja que asseguren que aquesta identificació policial suposa un dels mecanismes de rendició de comptes en casos en què les actuacions policials sobrepassen els protocols i vulneren els drets humans. Ara falta que es compleixi, tal com no passava amb l'actual normativa.
Aviam, i primer que l'apliquin, i després que finalment la compleixin, que és una cosa com bastant, bueno, bastant poc habitual. Veurem quan triguen. Gràcies, Isabel.
Fins ara.
A reveure. I al Baix Llobregat han detingut el director general de l'Esport, Gerard Figueres. És una operació contra suposats desviaments de fons de la Generalitat i, home, és de Vilanova i la Geltrú, Ivan?
La Guàrdia Civil ha dut a terme aquest matí diferents entrades i registres a la seu de la Secretaria General de l'Esport, Esplugues de Llobregat, en el marc de l'operació Estela. Una desena d'agents de la Guàrdia Civil busquen des de les 8 del matí documentació escrita i informàtica com a proves d'irregularitats comptables i altres delictes com el tràfic d'influències i prevaricació. En aquest moment, com dèiem, ja està detingut el director general de l'Esport, el vilanoví Gerard Figueres, i també una exregidora del PDeCAT de Barcelona, Maite Fandós. Tot i això, la investigació, que per cert va començar ara fa un any, continua oberta i podrien produir-se més detencions. Per la seva banda, el PDeCAT no ha trigat a manifestar-se, ho ha fet a través de les xarxes socials, en una piulada on ha desmentit la vinculació del partit amb qualsevol presumpta activitat irregular i ha afegit que són un partit transparent que combat les males pràctiques. També han emès un comunicat aquest matí on han reclamat la presumpció d'innocència de les persones investigades.
I la Conca de Barberà es planteja fer un estudi independent sobre els aiguats del passat 22 d'octubre. Recordem que va deixar 3 víctimes mortals i 3 que encara estan desaparegudes. Daniel.
Alguns municipis opinen que la riuada va ser anormalment devastadora i que l'estat de manteniment insuficient de les lleres del riu Francolí podrien haver contribuït a agreujar la situació. A partir d'aquí no descarten investigar pel seu compte, a través d'hidròlegs independents, si l'impacte hagués pogut ser menor i, sobretot, evitar que un episodi similar es pugui tornar a repetir. L'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, diu que volen arribar al moll de l'os sobre les causes i conseqüències del temporal.
Estudiem perquè no es tracta tant de donar culpes a aquest o l'altre, sinó que això d'aquí no es pugui repetir, no? I que entrem una mica en el que té que ser la nova cultura de l'aigua i dels rius, no? I jo crec que una de les coses que tindrem que estudiar és com se té que quedar en un futur la llera del riu perquè no faci aquest arrossegament tant de vegetació que es va donar a la riuada.
Una decisió presa en el Consell d'Alcaldes, que es va celebrar ahir al vespre, en el qual es va donar compte de l'informe de valoració econòmica dels danys, que supera de moment els 16 milions d'euros, a l'espera, això sí, d'incloure propietats privades.
I ens anem cap a les Terres de l'Ebre perquè la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre tornarà a fer obres finançades amb el cànon del retorn del minitrasbassament després d'anys de retard a les actuacions pel deute que acumulava l'Agència Catalana de l'Aigua. Lluïsa Bartomeu.
Ahir dilluns es va signar el conveni entre el director de l'ACA, Lluís Ridau, i el president de la Junta de Govern de la Comunitat, Javier Casanova, per reactivar obres de millora de l'eficiència d'infraestructures de reg i evitar la pèrdua d'aigua. En el marc d'aquest conveni, el mes de febrer, s'iniciaran les obres de la séquia del cementeri al terme municipal de Deltebre. Aquestes afectaran un tram de 4,3 quilòmetres que es faran dues fases. La inversió superarà els 900.000 euros que assumeix l'ACA i que finança del 20% del cànon de derivació que s'ha de destinar a aquestes obres. Lluís Ridau és el director de
que Tarragona paga un cànon per la derivació i l'obligació en aquest sentit per part de l'ACA, que en cobra una part, és de revertir en la millora en l'eficiència de la hidràulica en l'Ebre, i en concret aquest conveni ha estat signat amb l'Esquerra.
D'altra banda, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha iniciat les obres de millora ambiental de les séquies de l'illa de Buda, a l'Emi Delta 3, a Sant Jaume d'Enveja, i la de Casilla, a l'Aldea, a l'Emi Delta Esquerre. Les actuacions s'han iniciat un cop s'han finalitzat la campanya de regadiu. Amb un pressupost d'1.227.000 euros, tenen com a objectiu millorar l'eficiència del sistema de regadiu, evitant les pèrdues d'aigua i també l'equilibri de l'ecosistema del parc natural, frenant la proliferació de les algues a les canalitzacions.
I acabem el repàs de l'actualitat del dia viatjant fins a Roses, perquè allà es crearà un itinerari al rocam geològic de la Punta de la Punzella, amb una zona de rellevància internacional amb 300 milions d'anys d'història. Cristina.
L'Ajuntament de Roses ha adjudicat les obres del projecte d'adequació paisatgística del rocam costaner de la Punta de la Punzella, recollit a l'inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya i reconegut internacionalment com a zona d'alt valor per a la comprensió dels processos tectònics. El consistori farà accessible l'espai i col·locarà passeres i senyalització, i es farà un itinerari per tal que es pugui visitar. El projecte té un pressupost de 112.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. S'habilitarà la zona entre la carretera de Canyelles i el mar des de la Punta de la Bateria, connectant amb el camí de ronda fins al far, on afloren les roques granitoides amb abundants enclavaments de quars diorita que representen part d'un cos magmàtic solidificat en profunditat fa 300 milions d'anys.
I retiren el camió enfonsat en un carrer de Torroella de Montgrí després que cedís el paviment?
Sí, aquest matí una grua ha retirat el vehicle pesat que ahir al vespre va quedar encallat al paviment del carrer Fàtima de Torroella de Montgrí, on hi passa una riera per sota. Aquest incident ha provocat que un veí no pogués dormir a casa seva aquesta nit, ja que a l'esfondrar-se el vial, el camió es va tombar cap a la part esquerra i va quedar recolzat sobre la façana de la casa, trencant una finestra i provocant problemes a la instal·lació elèctrica. El camioner va alertar els bombers, que es van desplaçar fins al lloc dels fets, al igual que la policia local de Torroella de Montgrí i efectius del servei de subministrament. Aquest veí transportava palets amb ciment i els bombers amb dues dotacions van treure'n la càrrega per tal d'alleugerir el pes del vehicle. Afortunadament, però, no s'han hagut de lamentar danys personals.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Per cert, Tsunami Democràtic acaba de convocar una manifestació a les 5 de la tarda al Parc Central de Girona per queixar-se, per d'alguna manera rebutjar les càrregues policials al tall del Pertús. De fet, la mobilització es belluga, i mai millor dit, en lloc d'estar estàtica al Pertús, després de les càrregues de la gendarmeria francesa, s'ha mogut cap a la Nacional 2 i cap a altres punts per també tallar les carreteres. Ahir, de fet, els primers minuts del tall el vivíem gràcies a la connexió d'en Gumbert Tiat. Avui estem en disposició de parlar amb el seu germà Marcos. Marcos Tiat, bona tarda.
Bona tarda.
On et trobes ara mateix?
Doncs ara mateix sortim de la manifestació que hi ha convocada, o que hi havia convocada fins ara, a la Nacional 2, arrel del que ha passat aquest matí, del desallotjament de l'AP7, i ara, doncs, en aquest moment, desplaçant-me, junt amb bona part de tota aquesta gent que hi ha aquí concentrada, doncs, cap a Girona, perquè, com dèieu ara en directe, doncs, hi ha una manifestació preparada al Parc Central de Girona.
De fet, has estat a pocs metres d'on s'ha produït un, bé, un, una anada d'olla d'un camioner que ha posat primera i ha arrencat contra els manifestants.
Sí, sembla que no s'ha ferits, per sort, i això és el més important de tot, no? Però sí que és veritat que ha fet que canviés una mica el tarannà de la situació, perquè en aquell moment s'estan produint una sèrie de càrregues, ha passat això, i de cop i volta doncs, la policia ha deixat de fer càrregues, la gent ha tornat a baixar al mateix punt on havia estat desallotjada i cada cop començava a arribar més gent. I ara aquesta mateixa gent que comença a arribar doncs està trobant això, que la situació canvia i que la gent marxa aquí luchant cap a Girona per assistir a aquesta manifestació de les 5 de la tarda.
Per tant, els accessos des de França, els accessos des de la frontera són ara mateix oberts.
Bé, jo no tinc constància de que l'AP7 encara estigui oberta, ho desconec totalment. Sí que veiem circular amb força, diria que normalitat, els camions a prop, diria que un tren que passa per sobre d'aquesta nacional a l'AP7, però desconec si més endavant s'ha tallat, diuen, o es deia aquí fa una estona, que hi hauria també un tall més amunt a prop del Pertús una altra vegada, però ho desconec, són informacions que corren i que no estan del tot confirmades.
De fet, llegim ara que sí, que finalment s'ha obert la frontera a l'AP7 a la Jonquera, en sentit sud, després de 31 hores tallada. Per tant, en sentit sud està oberta. De moment, en sentit nord, a hores d'ara, no en tenim encara notícia. La gent, amb quin ànim, Marcos, amb quin ànim està movent-se?
Sí, doncs, de moment us puc dir que jo crec que contenta, amb ganes de seguir manifestant-se i amb ganes de seguir, sobretot, molt pendents de totes les indicacions de Tsunami Democràtic. És increïble com la gent està pendent dels telèfons mòbils, seguint totes i cada una de les indicacions, alguns amb aplicació, altres amb altres xarxes socials, i la veritat ha estat dir-ho, i la gent ha començat a reaccionar. De fet, s'està retirant moltíssima gent. Jo no sé si la totalitat dels manifestants que hi havia aquí, però moltíssima gent. Ara mateix és com Jumanji, podríem dir, però de forma pacífica, per entendre'ns, i caminant.
Molta gent ha passat la nit, no és el teu cas, no?
No, jo he arribat aquest matí i no hi he passat la nit, i he arribat doncs, just quan els manifestants baixaven del tema de Pertús, i m'he trobat jo, doncs, amb els talls improvisats que s'estaven produint a l'N2, en aquest cas.
Suposo que molta gent, motxilla en mà, màrfaga, amb la tenda de campanya, els que l'han pogut recollir, és a dir, que carregat amb el material a l'esquena.
Sí, un servidor, el primer.
Però si no has passat la nit, com anaves amb el material a l'esquena?
Bueno, perquè hi havia intenció de passar la nit.
Com, perdona?
Que hi havia intenció de passar la nit, fins ahir.
Vale, i ara, bueno, clar, ara, evidentment, veurem...
Estic en una situació, en un escenari nou.
Escolta'm, les temperatures baixes, fredes i de molt de valor estar-se per allà de l'aquesta nit.
Sobretot hi ha vent, més que fred, fa vent. I la veritat és que, doncs, fred encara no, si està prou bé, si vas abrigat. Però si, al contrari, si no vas abrigat, home, sí, fresqueta. La veritat és que no fa calor, però sobretot el vent és el que més molesta. Vent aquest matí amb moltíssima intensitat, desconec les xifres, la velocitat del vent, però aquest matí amb moltíssima més intensitat, i aquesta tarda sembla que s'ha dit una mica més, però continua sent desagradable. En molts moments es gira vent i es fa molt, molt, molt desagradable.
Doncs escolta'm, en tot cas que vagi bé, si de cas connectarem d'aquí una estona, quan estiguis més cap a Girona. Marc Ustiat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, a reveure.
Que vagi bé.
A reveure. I de fet, no és l'única persona, hi ha hagut gent que sí que hi ha passat la nit, és el cas d'en Quim. Quim, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com et trobo a tu ara mateix?
Ara estem a Girona perquè, bé, després de tot, com hem començat a dispersar, hem dit, bé, baixem i ja veurem a veure com avança, i segons les convocatòries d'ara a la tarda decidíem què fèiem.
Han començat a dispersar primer la gendarmeria, no? Són els primers que han actuat?
Sí, bé, de fet, el primer tall, el que, bueno, ja n'hem dormit i tot, clar, era ja tot territori francès, i mica en mica la gendarmeria ha anat avançant. S'ha arribat al punt ja que no tenim espai, que hem hagut de marxar. Ja s'ha decidit anar a fer el tall un pèl més avall, ja però a la Nacional, i el fet d'anar baixant des del Pertús cap a la Jonquera, la gent s'ha dispersant i molta gent ha anat marxant. A partir d'aquí la cosa ha anat baixant.
De fet, molta gent ha plegat a primera hora del matí, no has estat l'únic. Hi havia gent que ha anat marxant conforme han anat passant les hores. La relació amb Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, quin ha estat, Quim?
Al principi, sorprenent, entorn la línia que portaven els Mossos en concret, per tot el que té a veure amb el procés últimament, que podríem dir que és una repartida de què passa, perquè havia sigut sorprenent. Es havien trobat que la gent d'Almeria havien vingut amb un cert bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, i al final suposo que els va forçar a ells d'actuar així. Per la resta, hi ha hagut un moment ja que fins a un punt, saps, havia arribat aquest bon rotllo, i en el moment que la cosa s'ha anat entrant més en territori espanyol, per dir-ho d'una manera, i hem anat veient la cara que estem acostumats a tant Mossos com Nacionals com Guàrdia Civil en el que fa aquest últim mes que anem veient últimament per tot arreu.
Doncs escolta'm, ara cap a Girona, la manifestació d'aquí poc més de mitja hora, no?
Sí, sí. Bueno, ara 4:30 l'han penjat i bueno, ara ho decidirem amb la resta. I en principi anem-hi. Però bé.
Bueno, doncs
aquesta nit d'haver dormit a terra ens deixa una mica fet caldos.
Ja et veig que se't nota una mica amasegat, eh? Quim, que ànim, que no defalleixis. Escolta'm, estem en contacte. Ja anirem veient i seguint per les teves explicacions el que vagi passant. Et sembla?
D'acord, cap problema.
Vinga, moltíssimes gràcies.
Vinga, vagi bé a vosaltres.
A reveure. Doncs aquesta és l'ànim de la gent que ha dormit i aquesta és la decisió que han pres per poder seguir aquesta concentració, aquesta manifestació convocada a les 5 de la tarda. Ens aturem i en 3 minuts seguim.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Uns segons abans que el primer fanal informi que la nit comença. Paro just davant del teu nou portal. Tu baixes, jo nerviós, pico el volant. La sang conquereix el cap i et crido i tu tornes enrere i en un salt mort i desafinat et proposo que tornem a perdre'ns junts i tu fent que no me'l cap somrius i dius que algú t'està esperant, que ja parlem demà. Doncs no vull parlar demà, que vull que sigui avui, que cal que sigui avui. Que sigui avui, que cal que sigui avui. I tornes a entrar i gires la clau i em mires a esperar. Jo descol·locat per aquests ulls grans que fa temps que no veig riure, em quedo en blanc. I tu fent que no me'l cap somrius i dius que algú t'està esperant, que ja parlem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El divendres passat assistíem en directe a la presentació de l'exposició Tresors de la Pesca Artesanal, una exposició de la qual en vam tenir un petit tast i que la veritat ens va interessar molt. Volem saber-ne més i per això avui ens hi aturem en aquest espai de tradicions amb la voluntat de conèixer exactament què s'hi exposa. Cristina, on et trobes?
Estem al Maram, al Centre d'Interpretació del Peix de l'Escala, on podem veure l'exposició Tresors de la Pesca Artesanal. L'associació La Sorollona, amb el suport del grup d'acció local pesquer Costa Brava, ha creat aquest projecte per donar a conèixer el món de la pesca artesanal, els ecosistemes marins i les problemàtiques ambientals del Mediterrani. En parlem amb l'educadora ambiental de La Sorollona, la Gisela Picanyol. Bona tarda, Gisela.
Hola, bona tarda.
Estem aquí veient aquesta exposició magnífica, la veritat, i que dona a conèixer, com bé dèiem, diversos temes, no? Què et sembla si fem una volta per aquesta exposició?
Perfecte, som-hi.
Per on s'ha de començar? Té alguns paràmetres a seguir?
No, el divertit d'aquesta exposició que hem preparat és que en funció de l'espai on es munta, es poden muntar tots els plafons o una part. Llavors, hi ha quatre temàtiques. La pesca artesanal és com la principal. Després també donem molt de valor a tot el que és la temàtica dels ecosistemes marins. I després tenim les problemàtiques ambientals, val? I una representació de les figures de protecció a la Costa Brava. I llavors tenim un plafó que va sol, que és la representació del calendari que hem volgut fer amb el peix de temporada de la Costa Brava pescat en mars menors.
Per poder saber tot això, realment és important tenir relació amb els pescadors, no?
I tant que sí. I, de fet, hi hem treballat conjuntament i colze a colze, que es diu, i n'hem tingut la sort perquè sense ells la veritat és que no haguéssim pogut desenvolupar tota aquesta feina i aquest projecte.
Precisament heu col·laborat amb els pescadors artesanals de l'Escala i l'Estartit?
Exacte, sí, amb l'associació Arts Menors Costa Brava, que són els pescadors d'Arts Menors de l'Escala i l'Estartit.
Doncs, si et sembla, ens saludem a un d'ells. Ell és en Salvador Pagès. Salvador, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns, realment heu hagut de fer, com dèieu, colze a colze per portar a terme doncs, aquest projecte. Com va començar aquesta relació?
Pues ens van contactar i des que sí, endavant. I ha sigut una cosa molt entretinguda i molt divertida. La veritat és que per nosaltres és tan fàcil explicar la nostra feina i, bueno, a la seva disposició pel que ells vulguin, necessitin, vaja.
Tu estàs fet a la mar, per tant, el domines plenament, com has dit, per tu no. És senzill, no?
El mar ens domina a nosaltres.
Bona frase, aquesta me l'apunto. Però realment, tu veus que hi ha desconeixement del món de la pesca si estem parlant amb persones doncs, que no formen part d'aquest món?
Sí, evidentment. Evidentment, clar que hi ha desconeixement.
Per tant, exposicions com aquestes és una gran font perquè grans i petits n'aprenguin, perquè no estem parlant només dels nens, sinó que estem parlant de molta gent gran que desconeix el món de la pesca.
La veritat és que nosaltres hem fet la nostra aportació, tots els d'Arts Menors Costa Brava, hi ha gent més jove i alguns altres són més grandets, però aquesta gent, com ho diria jo, ho han fet, estiguen aquí i ha quedat bocabadat. És molt bonic, els ha quedat molt bé, molt de color. Bueno, bé, és que és fantàstic, no sabria ja com més a la balsa, perquè els ha quedat molt maco tot això, la veritat.
Doncs és una exposició itinerant que la podran anar movent per diversos llocs i ara precisament estem aquí al principi, aquí al Maram, on ho han muntat, i jo aquí estic veient una xarxa, és una xarxa, Salvador, això?
Sí, és un tros de xarxa, aquesta peça tranquil·lament pot tenir entre 50 i 60 anys, és un tros de 2 metres... Bueno, és molt antiga, és de lo més antic que encara hi ha algunes barques que encara estan aprofitant els restos d'aquells pescadors que ja no hi són, evidentment. I llavors a l'altre costat en tenim un altre que és el futur, bueno, el present i el futur, lo més modern. Hi ha dos tipus, un tresmall molt antic amb els ploms i els flotadors a fora, i a l'altre costat tenim una peça de la xarxa que es fa servir ara, que és un sol un sol tel, diríem que és una solta per pescar rogers, sense, o sigui, amb els flotadors dins la corda i els ploms a baix dins la corda també.
Per tant, tenim passat i futur en aquesta exposició, que si us sembla, doncs, ja que hem començat pel món dels pescadors, començarem doncs, amb un dels plafons que podem veure en aquesta exposició itinerant, que posa aquí calem o llevem, i precisament les arts de pesca artesanals és el que ens mostra a través d'una historieta, no?
Sí, volíem explicar a la població els diferents arts de pesca que utilitzen els pescadors artesanals i vam dir com ho podríem fer d'una manera dinàmica, divulgativa, atractiva, i aleshores se'ns va acudir de fer un còmic, no? Una historieta així amb bafarades, i vam contactar amb un dibuixant que ja ens ha fet altres treballs durant la nostra història i amb qui ens agrada molt treballar perquè el seu estil, bueno, ja ho veieu, eh?
Sí, són molt simpàtics, eh?
És molt simpàtic i molt proper, no? I llavors ens vam assentar les tres parts en una taula, el dibuixant, la Sorellona com a experts en educació ambiental, diguéssim, i l'Associació d'Arts Menors de la Costa Brava, i llavors vam anar fent com l'escaleta. I vam dir, doncs, estaria bé explicar la vida dels pescadors durant un any. I llavors, a mesura de que van passant els mesos, doncs anar introduint els diferents arts de pesca. I això és el que hem intentat plasmar a través d'aquesta historieta.
Podem veure la solta, el palangre, la soncera, el garoter... I clar, cada art de pesca també va relacionat amb alguna espècie, i precisament això també ho heu volgut plasmar a través d'un calendari, pel que fa al peix de la temporada aquí a la Costa Brava.
Sí, aquesta va ser una idea que teníem molt clara l'Associació de Pescadors d'Arts Menors d'aquí, de l'Escala i l'Estartit, i que deien, tothom ens demana un calendari perquè hi ha molts calendaris fets de les fruites, les hortalisses, no? De temporada, però dels peixos i del marisc no n'hi ha cap fet. I deien, és un repte, per què no ho intentem de fer en aquest projecte? I aleshores vam començar això, a recollir la informació. Primer, ha estat un gran repte, de fet, perquè vam començar recollint la informació tan sols parlant amb els pescadors de totes les zones de la Costa Brava. I llavors, al final, vam veure que era molt complicat perquè no ens acabava de quadrar, i vam dir que havíem d'anar més a la vessant científica. Aleshores vam anar a buscar la informació a partir dels excels de recollida de dades de les confraries, i a partir de les seves dades hem pogut elaborar aquest calendari.
Doncs que està molt i molt bé, doncs, per saber també quines espècies són realment de temporada i que les hem de gaudir, no?
Exacte.
El medi ambient és un altre dels problemes, no, el medi ambient no és un problema, la contaminació que li fem al medi ambient sí que és un problema, i el fons marí, la veritat és que és un tema recurrent aquí al FAR, al nostre programa, perquè és el dia a dia, cada cop parlem de plàstics, d'espècies invasores, això també està manifestat en aquesta exposició.
Sí, hem volgut fer dos plafons molt dinàmics, que són els de les problemàtiques ambientals, en què un d'ells és imantat, i aleshores a través d'unes imatges en format fotografia els participants que venen a veure o que visiten l'exposició relacionen les fotografies a través de fletxes en funció de com certes causes generen certes conseqüències en el medi marí, val? I a baix, doncs, hem volgut representar a través d'un dibuix del mateix dibuixant, d'en Guillem Fradera, un dibuix de com està el medi marí en el seu estat òptim, no? I llavors, a través del sistema de velcro, girant les imatges, doncs, com queda quan hi realitzem certs impactes. El segon dels plafons és un joc en què volem que els participants valorin cadascú les seves accions del dia a dia. Aleshores, hem fet com un termòmetre en què podem anar sumant tot el que nosaltres generem.
O sigui, en un dia, si jo ara m'acosto allà, tot el que jo utilitzo en un dia, la conseqüència mediambiental que provoca, no? Això deies, això és un joc, i precisament el fet de que sigui interactiu és una de les peculiaritats d'aquests tresors de la pesca artesanal, i crec que cada temàtica té, no?, vinculades diverses activitats. He vist fins i tot una quina, estem parlant d'un bingo.
Sí, exacte, perquè per fer més atractiu el material i engrescar una mica els participants, que no siguin passius a l'hora de llegir els plafons, doncs hem volgut preparar també alguns materials educatius o didàctics per fer que l'exposició sigui doncs més dinàmica. I la quina és precisament per aprendre a fer funcionar el calendari. Aleshores, a dins de la bola de la quina hi han els mesos de l'any i els arts de pesca, i aleshores ells surt un mes de l'any o un art de pesca, i la persona en el seu cartró de la quina té les espècies dels peixos que hi ha al calendari. Per exemple, surt el febrer i després la gent ha de mirar el calendari, veure quines espècies es pesquen al febrer i dir, ah, doncs jo tinc la sírvia, doncs la tapo amb un trosset de fusta, val?
Molt bé, doncs seguim avançant i aquí estem descobrint el mar. Precisament és un dels que tenim així més grans, podríem dir?
Sí, el tema dels ecosistemes marins és un altre... Creiem que són els grans oblidats, perquè l'ésser humà, en la seva característica d'animal terrestre, ha descobert pràcticament tots els ecosistemes terrestres, mentre que els marins doncs, moltes vegades ens en oblidem, perquè a nosaltres ens costa molt de fer-hi investigacions científiques, no? Perquè no som un animal marí, per tant no tenim tanta facilitat. I llavors hem volgut fer una miqueta d'èmfasi en descobrir els ecosistemes terrestres, els marins, perquè... Doncs perquè en funció de l'ecosistema marí pesquem d'una manera o d'una altra amb la pesca artesanal.
Ja hem fet un repàs per gran part d'aquesta exposició i finalment parlem de la protecció. Això és un dels temes també doncs, que està molt sobre la taula, cada cop hi ha més consciència doncs, que s'està malmetent el medi ambient, però queixar-nos no serveix de res, per tant aquí la qüestió és buscar solucions i la protecció seria una de les principals, deixar de fer-li més mal.
Exacte. De fet, tenim molta sort perquè resulta que a la Costa Brava tenim les primeres àrees de protecció marines. Aleshores, ens sentim molt afortunades de poder fer aquest treball en aquesta zona, precisament. I el que volem donar a conèixer, sobretot, és els nivells de protecció que hi ha a cada zona de la Costa Brava i una mica a través d'un... També hem preparat un joc que va acompanyat amb aquest plafó, que es diu què hi podem fer i què no hi podem fer en cada zona protegida en funció de la figura de protecció que té.
I bé, tota aquesta exposició, tot aquest projecte, doncs no seria possible sense el suport del grup d'acció local pesquer Costa Brava i precisament doncs en parlem amb la seva gerent, l'Anna Masdeu. Bona tarda, Anna.
Bona tarda.
Com dèiem, realment una gran tasca la que desenvolupeu, perquè parlant doncs, amb en Salvador ens deia que encara hi ha molta desconeixença del món de la pesca i del món marí en general, i per exemple aquesta exposició és un d'aquests projectes que realment ho posen amb molt de valor aquí, amb quatre plafons, però queda molt ben representat.
Està molt bé, visualment és molt maco.
Explica'ns una mica aquest projecte, ja l'heu presentat a Blanes, l'heu presentat a Palamós, ara ha arribat el moment de l'Escala, que es va presentar divendres passat. Això és tot just l'inici, en aquest cas, d'aquest projecte concret.
Exactament. Aquestes tres jornades van ser una mica per explicar a la gent quin ha sigut el resultat d'aquest projecte. És un projecte que hem finançat a través del grup d'acció local, però recordem que és un fons FEM, del Fons Europeu i Marítim de la Pesca, en el qual també hi ha la Generalitat de Catalunya pel mig. Aquesta gent, bueno, l'associació La Sorellona tenen moltíssima experiència en tot el que és la divulgació i sensibilització a la mainada, i realment a través d'aquests plafons han sabut agrupar tot el contingut i poder-lo expressar visualment perquè arribi al màxim de població possible. És una feina realment que sí, que a partir d'ara no s'acaba aquí, sinó que avui és l'últim dia de presentació oficial conforme han rebut aquest finançament per part del Fons Europeu, però és un tipus d'exposició que se li ha de donar vida i és una de les feines que ens recau a sobre nosaltres, amb ells també, però que tothom pot gaudir-ne d'aquesta exposició.
Ja tenim dates i llocs que sapiguem que es pot?
Oficialment jo no ho desconec, no sé si la Gisela vol fer alguna...
Tenim el formulari penjat a la web de Tresors de la Pesca Artesanal, que s'ha d'emplenar mitjançant això virtualment, online, i aleshores qualsevol entitat, associació, escola, biblioteca, centre cívic, que estigui interessat en realitzar o en exposar aquesta exposició, estarem encantats de cedir-la gratuïtament.
Bé, hem anat fent la volta, eh? I estem aquí ara amb l'Anna i amb la Gisela. I jo vull saber què tinc a davant i que m'ho expliqueu molt bé, perquè hi ha plafons, la majoria són plafons, hi ha jocs, com ja hem comentat, podem jugar fins i tot a la quina, però això és espectacular. Expliquen, què estem veient?
Doncs hem intentat, bé, hem aconseguit, jo diria quasi bé, representar a través d'una maqueta d'un metre d'alçada per un i mig de llarg, el que seria el perfil del fons de la Costa Brava. Val? Des de 0 metres fins a uns 100 metres de profunditat amb els diferents ecosistemes i les espècies que els acompanyen. Aleshores, això torna a ser un joc que va acompanyat d'un dau que té els ecosistemes, un dau gegant, en què els participants el llancen i surt un dels ecosistemes i aleshores es va a una de les paneres que vol representar una de les planes antigues on es venia el peix, val? Aquelles fetes de vímet. Perfecte, mira, ara la Berta ens l'ensenya, eh?
Tenim assistència i tot, tenim assistència, ja tenim el dau a la mà, a veure com es juga, com es juga.
Molt bé, doncs llancem el dau. Ara se sent el soroll, eh? És un dau gegant de més o menys uns 20 centímetres d'amplada. I aleshores ens surt els fons sorrencs, d'acord? Com a ecosistema. Per tant, on anem? Anem a les nostres planes, que són aquestes safates de vímet, i aquí trobem espècies que viuen en fons sorrencs fetes de roba, farcides amb la roba dels coixins, de farcir coixins, i que tenen un petit imant. Veieu que el toqueu aquí? Un imant. Aleshores, a la nostra maqueta tenim clavats uns claus que amb l'imant s'hi enganxen. I en aquest cas, l'escrita, que la posem en els fons sorrencs.
Perfecte, i la veritat, Anna, ja t'he vist emocionada aquí, eh? Ja l'Anna ja mirava el dau i deia, jo el vull tirar, eh? I realment, Anna, aquí hi ha en aquesta representació espècies doncs, com la gorgònia vermella, important.
Molt important, forma part de l'ecosistema típic de la Costa Brava, som realment uns afortunats de poder gaudir d'aquesta espècie i que l'hem de protegir i de totes.
A l'igual que el corall vermell, eh? Com ens deia, realment la Costa Brava, ella deia zones protegides, aquí tenim les Illes Medes, tenim una petita part del parc natural del Cap de Creus, clar, des del grup d'acció local pesquer, això també, el medi ambient en aquest sentit, és un dels temes que també intenteu treballar sempre.
Sempre, en combinació amb la part de pesca, doncs sí, realment els pescadors ja han entès el missatge, que si no es protegeix el seu medi que els hi dona de menjar, doncs que no podran seguir com han fet fins ara, no? Per tant, és importantíssim protegir els ecosistemes.
Ja s'ha presentat, com dèiem, eh? I expliqueu-me, han vingut nens, han participat ja, com heu vist, com juguen?
Doncs sí, vam fer la prova pilot, la vam fer a Llançà, amb l'escola Pompeu Fabra, que és l'escola de primària d'allà del poble, i vam fer-ho amb el grup de tercer de primària, que són aproximadament uns 40 alumnes, i la veritat és que ho vam gaudir moltíssim, perquè jo també... I, clar, la que vam veure la quina, i estaven allà dient, ah, doncs m'ha sortit el febrer, aviam, o el març, quin peix es podem menjar al març? I, clar, hi havia nens i nenes que els seus pares o avis són pescadors i deien, ostres, Gisela, això al meu avi li encantaria, no? Pot venir ell a jugar? I els vam dir, tant que si ho muntarem algun dia aviat i podreu venir tota la família. I res, i no, i els mestres també em van fer una valoració bastant positiva, o sigui que en la prova pilot amb mainada ha funcionat molt bé. Ara tenim moltes ganes de provar-ho amb adults.
Doncs ja ho heu sentit, si sou escoles, entitats, famílies, no importa, tenim aquesta exposició itinerant que està preparada precisament per poder-la muntar en qualsevol espai, que la puguin gaudir plenament, i res, només donar-te les gràcies, Gisela, i enhorabona doncs, per aquest projecte doncs, que, com dèiem, ara s'acaba de presentar, ara està arrencant, i moltíssima sort en aquest 2019-2020 que us ve per endavant.
Moltíssimes gràcies.
Anna Masdeu, gerent del GALP Costa Brava, moltíssimes gràcies i bona feina.
A vosaltres, moltes gràcies.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Que, per cert, una de les imatges del dia d'avui ha estat veure l'acord entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias després de 6 mesos de les darreres eleccions i de 140 milions d'euros en jornada electoral. Finalment, han trigat menys de 24 hores en posar-se d'acord per tirar endavant un acord de governabilitat. De fet, no està tancat del tot perquè falta encara una mica acabar-lo de tancar, falta el suport d'altres forces polítiques, però realment ha estat una mica trist veure com es posaven d'acord en un moment quan, de fet, semblava impensable fa tot just un mes i mig quan es convocaven novament de manera automàtica aquestes eleccions. Bé, serà d'aquelles coses que haurem d'anar mirant. Recordeu que nosaltres ens ho miràvem des del punt de vista de les pesqueries i que des del món del sector de la pesca es reclamava que fos un acord ràpid i beneficiós per aquest sector primari. Seguim al far i què us sembla si anem a seguir amb més continguts?
Flora i fauna.
Coneixem noves espècies i per poder fer-ho avui tenim amb nosaltres l'herpetòleg Daniel Fernández. Daniel, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina espècie ens portes avui?
Avui parlarem del tritó més petit de Catalunya. Quan parlem de tritons, sabeu que estem parlant d'amfibis que a l'edat adulta tenen cua. I avui parlarem del tritó palmat. El tritó palmat, l'Isotriton helveticus, és un tritó de mida, com ja hem parlat, petita, que no supera els 72 mil·límetres, bueno, entre els 72 i els 86 mil·límetres. És una espècie que podem trobar a la bona part de Catalunya, a una altitud entre els 0 metres a l'Empordà o al Delta de l'Ebre, fins als 2.400 metres. És important saber que aquestes poblacions, la de tritó palmat, estan en regressió. I, bueno, mica en mica han anat perdent per diferents problemàtiques, com són les espècies invasores, com són l'abandonament dels punts d'aigua, i s'han anat reduint i s'han anat fraccionant. Penseu que a Catalunya tenim una població molt, molt curiosa que surt una mica de la dinàmica de les poblacions europees, que és una població que tenim a l'Ebre, al Delta de l'Ebre principalment, o tocant el Delta de l'Ebre, i que és la població més meridional d'Europa i, a més, és la població més aïllada de tota la distribució del tritó. Aquests tritons tenen una reproducció principalment hivernal. Ells es reprodueixen cap al desembre, a gener, i quan surten les larves estan dins de l'aigua i cap al març o així surten els metamòrfics. Aquest tritó està principalment actiu durant la nit, però també el podem trobar puntualment actiu durant el dia. És una espècie que s'alimenta de larves d'insectes, de mosquit, i el podem diferenciar una miqueta perquè té una línia que va des del morro, passa per l'ull, l'ull està pigmentat amb aquesta línia i va cap a la part de darrere del cap.
Doncs Daniel Fernández, herpetòleg, moltíssimes gràcies per parlar-nos avui d'aquest tritó palmat. No tenim temps per més, però ens retrobem les properes setmanes per seguir coneixent noves espècies.
Moltes gràcies.
això és el que m'ha après avui sobre el tritó més petit de Catalunya, que és, com sentíem ara, el tritó palmat. Un animal que forma part de les nostres espècies autòctones i del qual hem conegut avui una miqueta més. Ara ens aturarem i després de les 5 en punt de la tarda, la segona hora de programa, coneixerem tota una dona de mar. Una dona de mar de Gandia, del País Valencià. Una dona de mar que és una de les poques pescadores que hi ha arreu dels països catalans. De fet, ella i la seva companya tiren endavant el que seria tota una barca de pesca. No és una navegant que acompanyi una tripulació mixta, sinó que és una tripulació només hi ha dones. Parlarem amb la Raquel Llopis, que és la presidenta d'Adomar. Adomar és l'entitat que va ser reconeguda a la 6a trobada de dones del mar, que es va fer tot just fa uns dies a Gijón, al nord de l'estat espanyol. Serà la proposta que us farem tot just tombant les 5 en punt de la tarda. Abans coneixerem el Plàstic Buster. No vull avançar més. Plàstic Buster, una trobada, hi participa l'Agència de Residus de Catalunya, i acabarem, com sempre, coneixent una miqueta el preu del peix. Un peix que aquests dies segur que es paga molt car, perquè realment la situació de la mar està fent que moltes barques quedin amarrades a port i, per tant, que hi hagi poc abastiment de peix fresc de proximitat. Si, a més, hi afegim allò que ja ens explicava la Isabel, que Mercabarna diu que el 47% del peix que entra al nostre país entra per la frontera del Pertús, la frontera amb França, i que aquesta frontera fins fa escassament una hora estava tallada al trànsit de vehicles, doncs bé, l'abastiment de determinats productes a les peixateries, no dic jo que estigui en risc, però segur que pot començar a ressentir-se. De tot això en parlem, si us sembla, tot just després de les 5 en punt de la tarda. Si voleu contactar amb el programa, doncs ràpidament a través del correu electrònic alfarlaxarxa@gmail.com.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ensopit, filava claus d'amor. Per la nit ballava un pany tot sol, plou amb maldades. Fils burxant vestits passats de moda, crits de bona sort com bons marxants, un truc de pas ingrat sorgint la cara, sense el peruc, el nus, el coi. Records d'un vell amant, deixeble d'un passat, miracle en un perol, acords tot fent un vals, semblava el vell Neró, empenedit pels plors, burxant la gota d'ull, llàgrimes a doig, atuït, filava claus d'amor, tot mirant aquell vell pany tot sol, clou amb maldades. Tinc els dits eixuts plens de butllofes, tot lluint d'orícies de rovell. Veto aquí la mà, la no glaçada, porto un culleret, la clau al cor. Música.
sembla cap altre. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.